Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Reprenem la roda política i ara, en aquesta segona part, ens agrada posar en comú qüestions i fer tertúlia. Lourdes, sisplau, recorda'ns qui ens acompanya avui.
Doncs sí, tenim el Pere Barnet, alcalde de Sant Sadurní. Molt bon dia, Pere.
Bon dia, Lourdes. Quants
Hola,
dies sense saludar-te.
Sí, totalment. Ens hem trobat un altre cop.
Sí, sí.
Però ara et trobava a faltar ja, eh?
Jo també.
Saludem a la resta de companyes, la Irina Pérez, regidora de Gent Gran d'Olèrdola. Molt bon dia, Irina.
Molt bon dia, què tal?
I la Montse Martín, regidora de Gent Gran del Vendrell. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs, presentats tots, jo abans feia menció de que la població està envellint, que és un fet que també, com deia la Montse, no? la gent gran ha anat canviant. Jo tinc 40, són els nous 30, d'aquí quan faci 50 seran els nous 40. Aquí, clar, vosaltres com a alcaldes, regidores, us enfronteu a un repte molt important i és saber llegir aquest canvi que està venint en els últims anys. Com ho veieu vosaltres? Pere, comencem amb tu.
Doncs amb certa preocupació i amb cert neguit. L'altre dia llegia que una gran part del pressupost de l'Estat va, per exemple, a pagar pensions. I això, doncs, evidentment, pot lastrar un pressupost d'un Estat. Però és que s'inverteixen molts pocs diners en potenciar la natalitat, que és el contrapès que hauria d'haver-hi per tal d'evitar, doncs, que en un futur tinguem tensions de tresoreria per poder pagar les pensions. La propera generació que es jubila és la del baby boom. La natalitat que hi ha al darrere no sé si serà suficient com per mantenir doncs tot aquest poder adquisitiu que tinguin els jubilats. Més enllà, doncs, que evidentment cada vegada vivim més anys i això, doncs, també fa, doncs, que l'edat de jubilació, doncs, per raons òbvies, s'hagi d'anar retreçant. És realment preocupant l'escenari. Ja no parlo com a alcalde, sinó parlo com a ciutadà, que d'aquí 15 anys potser es veu en aquesta situació de jubilar-se.
És que has tocat un tema complex, perquè has dit una cosa ben certa. No s'inverteix en intentar arreglar el problema de la natalitat. No és fàcil tenir fills, avui en dia.
No és fàcil.
I no hi ha ajudes.
Tenim també el component de la immigració que, afortunadament, doncs, ens permet que hi hagi un increment de població, sobretot arriba molta gent jove, doncs, que en part emmascara una mica aquesta realitat, que és aquesta falta de natalitat. De fet, les piràmides demogràfiques que es presenten estan totalment invertides i això, com a societat, ens aboca a un futur molt incert.
Després, si ens dona temps, a veure què pensen les companyes o si ho volen comentar. Irina, tot teu.
Doncs, com bé diu el Pere, té tota la raó. És veritat que si no es potencia la natalitat, tenim una població envellida i dins de poc serà la major part de la població. I no s'inverteix per ajudar a la conciliació familiar i sí que és veritat que tampoc s'inverteix per potenciar aquesta part de la població de gent gran. Sí que està en les pensions, però és veritat que no s'inverteixen molt més. És un problema que tenim i hem d'intentar solucionar. Sí que és veritat que s'està treballant, com ja he comentat abans a l'entrevista amb el Consell Comarcal, suposo que des de Sant Sadurní també van a ser-hi. S'està treballant en el pla d'envelliment actiu, perquè és una cosa que la tenim aquí sobre. Sí que és veritat que no és el mateix jubilar-se ara amb 65, que la gent és com sap com fer més coses que abans, però és un problema que tenim.
Totalment. Montse?
Bueno, el repte és molt gran, no? Sobretot perquè, clar, ara que la població cada vegada viu més, per exemple, afecta el sistema sanitari, afecta la salut, perquè, clar, com més anys vivim, més coses
surten, no?
Tenim. Per tant, doncs, necessitem més d'anar als hospitals o als CAPs, no? I després és veritat que la gent gran, doncs jo perquè ja sí que em toca molt de prop el tema de jubilació, em queda poquet, i ho veig doncs que s'apropa i que, clar, jo sóc superactiva i ja tinc moltíssimes coses pensades per poder fer, no? Que, com deia l'alcalde, em sembla que no et dona temps a fer tot el que vulguis, a part doncs, de tenir que ajudar els nets, que en aquest cas també ja tinc, no? I jo crec que el repte i la feina és molta, molta. Tant pensant amb la sanitat com pensant també amb l'habitatge, perquè el tema habitatge, molts habitatges doncs, no estan adequats a les persones grans. I jo crec que aquests dos fronts donen molta feina, ja.
Salut, habitatge, natalitat, totalment transversals, una paraula que us agrada als polítics, molt transversal, que s'uneixen, on no sembla que hi hagi un repte de futur. Bueno, el repte hi és, no? Però no hi hagi treball o que es conegui. Clar, jo ara us pregunto, em sembla que la Irina és la més jove. Com us veieu quan sigueu grans o quan arribi aquesta edat de jubilació? Pere.
Quan arribi aquesta edat de jubilació, doncs
ja
jo intentaré, ara perquè estic de pas a la política, però jo m'imagino d'aquí uns anys retornant a la meva tasca, i la meva idea és intentar fins l'últim dia, jo sóc viticultor, sóc pagès, estar treballant fins que el cos aguanti, perquè m'agrada la feina. I sobretot, no, un cop deixi aquesta etapa política, el més important és no fer nosa. Allò que a vegades els polítics quan pleguen no acabem de fer bé, doncs la meva intenció és no fer nosa.
I en quant a el que deia una mica la Montse, no? Al final ens envellim, no morim tan joves, per tant el sistema sanitari trontolla moltes vegades, o fins i tot el tema de pisos. Clar, està clar que com a éssers humans, malgrat que sabem que hi ha una cosa clara en aquesta vida, que és la mort, no? Hisenda també seria una altra, però aquesta la deixem de pas. Però clar, és a dir, allò d'envellir o posar-nos en la situació, jo crec que la majoria no ens hi posem. Com ho veus, Pere?
No ens hi posem, però és que és un fet inevitable. Tothom hi acabarà passant. El que és important és arribar, no, en aquesta última etapa de la vida el més fort possible, el més sa possible, i això vol dir que ja de ben jove i sobretot també de ben gran s'ha de tindre una vida activa, uns hàbits saludables per arribar en aquelles millors condicions a l'etapa final de la vida. I això també forma part de la tasca de les administracions, no? Potenciar aquests hàbits saludables, aquest envelliment actiu, per tal doncs, d'arribar amb les millors condicions.
Irina?
Doncs tu has preguntat abans com ens veiem quan ens jubilem. Clar, sí que és veritat que sóc la més jove. A mi encara em quedarien 30 anys per jubilar-me. O sigui,
mare meva, tranquil·la, que igual no hi ha pensions, aquest pas.
Sí, sí, per això prefereixo no ficar-me aquest escenari, perquè si no jo crec que ens posaríem més nerviosos. Però sí que és veritat que és una cosa que s'ha de treballar. Com deia ara el Pere, que la gent sigui activa també afavoreix el tema de la salut. És veritat que si tenim un grup de gent gran que és actiu i que fa esport, que passeja, que es mou directament, la veritat que també ajuda al tema de la salut que comentava la Montse. Si tu també tenim, malgrat la solitud no desitjada, que també tenim això pel tema d'habitatge que comentava, això és una cosa que sí que ens agrada a nosaltres, estem mirant de treballar-ho, perquè hi ha molta gent sola. Igual sí que es podria fer com una mena de comunitat i que no estiguin tots junts. És una cosa que, és que, com deien, tenim molta feina per davant i complicada.
La veritat és que sí. Montse?
Sí, jo ja dic, el que més incideixo és amb la salut, perquè bueno, al fin i al cap doncs, és el meu treball, la meva feina, i el que veig és que el que ha dit l'alcalde, que s'ha de potenciar sobretot des de ben aviat l'esport, la vida saludable, també doncs, el tenir contacte amb altra gent i després doncs, el tema dieta, i per això jo crec que ara des de les àrees bàsiques i dels CAPs doncs, que hi ha aquestes les dietistes, aquestes psicòlogues, que també ajuden sobretot la salut mental. La salut mental és una cosa que no hem dit i també doncs, és molt important, no? de cuidar aquesta salut mental i sobretot a social, si es fa socialment, no? O sigui, que aquestes persones es puguin trobar, que tinguin un lloc de sociabilitzar, que puguin anar al gimnàs amb adequats per ells, no? aquest esport adequat per ells. I després doncs, hi ha les fisioterapeutes, que també s'han incorporat ara al CAP, que també ajuden molt a potenciar aquesta salut. És molt, molt, molt important per tenir una qualitat de vida que valgui la pena vivir aquests anys.
Mm-hmm. Vosaltres, en el lloc que esteu dins la política, o els tècnics, podeu parlar amb la gent gran i que us transmetin què els agrada, què no els agrada, on troben més dificultats? Perquè l'altre dia amb la gent gran en parlàvem aquí al Penedès en xarxa d'aquesta sensació d'inseguretat que hi ha, que no sé si ve donat, perquè cada cop hi ha més armes blanques, ara que s'ha posat de moda, i més problemes, no? Com els podeu ajudar o si els feu escolta activa? Pere?
Sí, una de les tasques que tenim precisament és parlar amb la gent, i de fet amb la gent gran doncs ho fem bastant habitualment quan anem, per exemple, als casals on fan les activitats. Ells ens traslladen sobretot la problemàtica aquesta doncs, de la mobilitat, el transport públic. Jo de moment no he tingut la sensació doncs, que estiguessin neguitosos pel tema de la seguretat. Ho viuen amb relativa tranquil·litat, potser perquè aquí Sant Sadurní doncs, aquest tema el tenim controlat, no? Sempre ho dic que vivim en una mena de bombolleta on no acostumen a passar masses coses, però no tenen aquesta sensació. En canvi, sí que es preocupen molt doncs, de fer activitats, de demanar, doncs, perquè no, en comptes de fer un curs de ioga, en fem un d'una altra història. Vull dir, això sí que és la seva preocupació.
Irina?
Doncs aquí nosaltres bueno, estem una miqueta com en Sant Sadurní. Problemes de seguretat sí que és veritat que no estan neguitosos, però sí que és veritat que pel tema del transport sí que ho demanen. Transport, perquè clar, nosaltres tenim un municipi que tenim 5 nuclis molt disseminats i sí que és veritat que el tema de transport és complicat. El tema d'habitatge, també una mica, sí que per sort ens han obert ara un centre de dia aquí, al municipi, i la veritat que ha tingut molt bona acollida. Uh-huh. Però és això, ells també, sobretot el que els agrada és estar actius, fer coses, demanen tallers, demanen activitats, de fet ara comencen el ball, o sigui que en principi aquí no tenim aquest neguit de seguretat, tenim aquesta... volen fer activitats, és el uh-huh. que ens demanen a nosaltres ara mateix.
Uh-huh. Montse?
Bueno, nosaltres som una població ja molt gran, de gairebé 41.000 habitants, i el que sí que fem és, tant amb els Mossos d'Esquadra com amb la policia local, que tenim doncs, uns departaments de servei d'atenció comunitària, i regularment fem xerrades als esplais amb el tema seguretat. Més que res, doncs, donar consells tant per casa com pel carrer, per quan van al banc, i donem molts consells i tenen afluència. Eh? La veritat és que sí que la gent gran doncs, estan conscienciats i el que fem doncs, és intentar això. Eh? Cada trimestre, si podem, doncs, donem aquestes xerrades. A vegades les donen els Mossos, a vegades les donem des de la nostra policia local. I doncs, intentem això, no? Intentem que estiguin segurs, no? I que doncs, sàpiguen, sobretot ara, amb totes aquestes, a través de les xarxes,
doncs, estafes,
enganys, no? Incidim molt en això, sobretot. I de cara a aquests cursets de mòbil que també donarem, incidim molt en aquestes coses, en tema seguretat.
Són ells qui us demanen, els que us demanen aquests cursos, o vosaltres proposeu i ells accepten? Com
sí, funciona? Nosaltres proposem i ells accepten, perquè sí, és un neguit que tenen també, és un neguit més dintre de tots, no? Ja dic, som una població molt gran i ara pues, intentem això, que ells prenguin consciència de que també doncs, han de vigilar.
Uh-huh. Següent pregunta, quines són les activitats que més us demanen o us reclamen o si volen fer més sortides? Espera, Com ho teniu allà, Sant Sadurní?
La majoria d'activitats que reclamen són les que estan més encarades en aquest espai més lúdic, no? Aquests moments de distensió, de diversió, berenars, festes, concerts, etc. El que té una mica la vessant aquesta més cultural, i sí que ara últimament també estem notant un increment de les peticions per aquestes activitats més esportives, no? Les caminades, les excursions. La qüestió és no parar ni un moment.
Irina?
Doncs nosaltres aquí, com comentava, tenim els tres casals, però tots tres fan les seves activitats. Ara, per exemple, tenim que estan fent gimnàstica per la gent gran, estan fent ioga, fan ball, fan manualitats, fan memòria, després tenen les seves sortides, queden per fer dinars o sopars, o sigui que tenim aquest col·lectiu que no paren. La veritat que no paren quiets. Jo crec que tenen tota la setmana ocupada fent coses.
Que bo. Montse?
Sí, totalment d'acord. Totes aquestes activitats que heu anomenat també doncs, són les que fem nosaltres, i sobretot és el que diem, molt el ball, per exemple, és una cosa que els agrada molt, el tema ball, el tema berenars, el tema trobades, fan moltes excursions també d'un dia, de tres dies, i nosaltres doncs, el que estem és molt activament ajudant amb el que podem, i oferim dintre també de les festes de gent gran, doncs, sobretot això, no? I és activitats bàsicament lúdiques, també molt esportives. Nosaltres també oferim activitat esportiva per les persones grans doncs, a uns preus mòdics, i també és una cosa molt demandada i que té molt d'èxit. Però doncs d'esport i lúdiques.
Sí, són com els... Que això també canviarà, perquè la gent gran d'ara, no sé si estareu d'acord amb mi, són molt de ball, no? d'orquestres, però clar, quan nosaltres envellim, que no ens queda tampoc tant, bueno, excepte Irina, torno a repetir-ho, clar, que ens posin el Bad Bunny no ho tinc tan clar jo, O serem l'última generació que tingui orquestres?
Home, jo espero que quan sigui vell no em posin el Bad Bunny, perquè jo, a mi m'agrada la música, no m'agrada el soroll, i amb això ho he dit tot.
Ha sigut esplèndid, m'ha encantat. Montse, que rius molt.
No, jo penso, espero que no, espero que no desapareixi, no? Però bueno, que jo crec que ara mateix s'adapten a tot, a tot tipus de música.
Igual la Irina, sí, el tema del Bad Bunny, igual...
Per home, edat... jo penso que la meva generació igual sí que quan escolti... rememorarà aquest temps, no? Perquè és el que ens ha tocat, però sí que és veritat que jo preferiria que no me'l posessin, però bueno.
Preferiries també orquestra o no?
Bueno, sí. Si s'està veient també un canvi en les orquestres. Igual que abans eren com més clàssiques, ara s'adapten molt a la música d'ara, també. I és veritat que nosaltres, per exemple, a totes les festes majors ve una orquestra, i això no s'ha perdut, Però sí que és veritat que demanen aquest canvi.
Anem a canviar una mica de temps. Un dels manifestos que hi ha sobre el Dia de la Gent Gran, no, és transformar la mirada que hi ha sobre la bellesa i la gent gran. Hi ha actituds discriminatòries envers la gent gran i no ens adonem?
Sí, i a mi la que detecto i que em molesta molt i no m'agrada gens és quan s'intenta infantilitzar una mica el col·lectiu, sobretot quan ens adrecem amb ells, a vegades el to de veu que s'utilitza és com si estiguéssim parlant amb canalla, i a mi això em sembla una manca de respecte absoluta cap a la gent gran, i és una de les coses que intento canviar dins del meu àmbit d'influència.
Uh-huh. Irina?
Veus, jo això sí que aquí, per exemple, a Olèrdona no tenim aquesta percepció. Per nosaltres és que tothom som iguals. I la veritat que no tenim la percepció de que es faci una discriminació.
Mm-hmm. Montse?
Bueno, jo crec que cada vegada menys, no? Cada vegada tenim això, la consciència de que la gent gran no són tan gran i que l'envelliment arriba molt més tard. I sí que és veritat que sempre hi pot haver algun cas, no? Però jo crec que cada vegada menys.
Mm-hmm. Ja ens queden 4 minuts i mig per arribar al punt de 11:15 del matí. I jo us preguntaria, sé que la política a vegades treballeu molt de temps en un projecte, però que per circumstàncies X, sobretot de la lentitud de l'administració pública, doncs triga a veure aquesta llum al final del túnel. No sé si ens podríeu dir quins projectes de futur teniu envers la gent gran, Pere.
Nosaltres ara n'estrenarem un que inclou dos col·lectius, un la gent gran i l'altre les persones amb necessitats especials. Properament a finals de mes obrim un centre justament sobre el primer pis on hi ha el casal de la gent gran, on acolliran a 16 persones. I aquí sí que se'ns obre un ventall de possibilitats de col·laborar, no? Sobretot de participar aquesta gent gran que tenim al casal amb aquestes persones amb necessitats especials. És una manera doncs, també d'unir sinergies per fer doncs, que aquest projecte s'ampliï, no? Obri una mica no només la part d'assistència, no? Cap a aquestes persones, sinó la part de donar una mica doncs, més d'ocupació amb aquestes persones que són grans però que encara són joves i són actives.
Mm-hmm. Molt bé, el tema intergeneracional també i la memòria oral estan funcionant molt bé darrerament. Ho estic veient, això. Irina?
Doncs nosaltres ara mateix, així com a projecte, sí que tenim en ment intentar, amb els grups de joves del municipi, intentar fer un intercanvi intergeneracional amb els grups de gent gran, però sí que és veritat que és un projecte que comporta molt de temps i encara no tenim res tancat. Però així com a llarg termini és el que estem intentant.
Montse?
Bueno, nosaltres també hem fomentat sobretot el tema voluntariat, perquè sí que és veritat que moltes persones, quan arriben 65-67 anys, es jubilen, venen a preguntar, no?, quin tipus de voluntariat es podrà fer. Llavors intentarem doncs, fer tot el tipus de voluntariat que no només és Creu Roja o és Càritas, que ho coneixem, que és el que més es coneix, no? Perquè hi ha un ventall de voluntariat molt gran dintre del nostre municipi, treballar també i sobretot la soledat de la gent gran, la gent que està sola, que viu sola i té més de 80 anys.
I que potser no voldria, no?
Exacte, o sigui, temes d'acompanyament i temes de necessitats, sobretot.
Que s'ajudin entre ells, per exemple, no?
Sí, 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 i també doncs, portar aquest voluntariat fins a casa seva, sí, sobretot doncs, ho estem treballant molt a la Creu Roja, d'acompanyament quan han d'anar al metge o quan sortir a passejar, per exemple, o fer un ratet a casa, si és el cas que no poden sortir d'acompanyament.
Reptes molt interessants de futur. Heu parlat, doncs, de com enfronteu, com veieu vosaltres aquest punt tan important com és la gent gran en aquest Dia Internacional de la Gent Gran. Només em resta donar-vos les gràcies per haver estat novament aquí a la roda política del Penedès en Xarxa, Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Irina Pérez, regidora de Gent Gran de l'Ajuntament d'Olèrdola, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Montse Martín, regidora de Gent Gran del Vendrell. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Feliç Dia Internacional de la Gent Gran i que vagi molt bé.
Tot seguit arriba l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. Són 5 minuts en els quals ens actualitzem i seguim tot presentant Èxit, la Fira de les Professions de l'Alt Penedès, que tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 d'octubre.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Els representants dels treballadors de l'empresa de la recollida de la brossa reclamen a la Mancomunitat que revisi el nou plec de condicions. El Comitè de Fomento de Construcciones y Contratas i el sindicat Cobas es mostra preocupat per les condicions de la nova licitació de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Una representació dels treballadors expressa la seva preocupació i rebuig al plec per la nova licitació de serveis de recollida de residus. En un comunicat expliquen que han suportat 8 anys sense un contracte adequat amb el deteriorament de la flota de vehicles i que esperaven ara resoldre aquesta situació. Però amb les noves condicions consideren que es perpetua el problema i que, a més, es posen en risc els seus drets laborals i llocs de treball. Per exemple, amb la reducció de freqüència de recollida. D'altra banda, i tot i que el plec contempla la subrogació de la plantilla, també planteja una reducció general de serveis. L'Ajuntament de l'Arboç ha iniciat el projecte d'ampliació i remodelació de la distribució de l'aparcament de l'Escola Sant Julià amb l'objectiu de millorar tant la funcionalitat com la seguretat de l'entorn del centre escolar. Aquest projecte permetrà incrementar el nombre de places d'estacionament disponibles, responent a la creixent demanda de places per part de les famílies i contribuint a una gestió més eficient del trànsit a les hores punta d'entrada i sortida de l'escola. A més, com a part d'aquesta intervenció i amb la finalitat de facilitar una evacuació més ordenada i segura dels infants, s'ha previst la creació d'un pas destinat específicament a la sortida dels alumnes d'educació infantil. Aquesta nova mesura oferirà una major comoditat tant pels alumnes com per les famílies que recullen els seus fills. Aquesta actuació té un cost total de gairebé 40.000 euros més IVA. Els barris de la Bleda, Can Rigol i el Garrofer de Sant Martí Sarroca disposaran d'un dipòsit d'aigua connectat a la xarxa d'aigües Ter Llobregat. Tal com va exposar el govern municipal en una reunió recent, el projecte s'executarà amb l'objectiu de garantir el subministrament d'aigua, després que el 2017 la Bleda patís diversos episodis de manca d'aigua. Davant la preocupació veïnal, s'ha minimitzat l'impacte paisatgístic i el dipòsit anirà semisoterrat i dissimulat amb vegetació. El cost és de 2 milions d'euros i el consistori n'haurà d'assumir 24.000. Corpinat manté el compromís d'exigència en una barema de dificultat extrema. El president de la marca col·lectiva de vins escumosos Corpinat, Ton Mata, en el marc de la tercera nit de la barema Corpinat, celebrada el passat dijous al celler Sabater i Coca, va dirigir un discurs on recalcava la trajectòria del col·lectiu. 10 anys des que es comencen a organitzar. 7 anys des que estan constituïts com a marca col·lectiva de la Unió Europea, 6 anys des que es van presentar en societat i 5 des que van sortir les primeres ampolles Corpinat al mercat. Quan a la collita 2024 el president de Corpinat feia referència a la situació d'extrema sequera que pateix el Penedès i que ha provocat una escalada general de preus. Corpinat no n'és una excepció. Des del 2018 ha augmentat un 47% el preu mínim reglamentat, que en la present campanya s'estableix en 0,88 euros per quilo. El preu mig pagat per Corpinat el 2024 se situa en 1 euro amb 15 cèntims per quilo.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts, tocats de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquest octubre, Estrenant Més torna a la secció mensual sobre ocupació i formació, el Penedès en xarxa, que coordina el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca, amb la Mercè. Mercè, bon dia, ben tornada.
Moltes gràcies, bon dia a tothom.
Com ha anat l'inici de curs al servei?
Doncs bé, molt bé, preparant coses i engegant motors.
Ara veurem com esteu escalfant motors, perquè sempre ens agrada arrencar fent un cop d'ull a l'agenda formativa.
Sí, així és. Us explico. En el bloc de formació per l'ocupació tenim 4 certificats de professionalitat que ofertem a la ciutadania, tot i que encara no estan aprovats pel SOC, estan pendents, però nosaltres comencem a treballar-hi i tenim les prescripcions obertes perquè les persones interessades s'hi puguin inscriure. El primer d'ells és el ja conegut CEFET, és un CP de gestió administrativa de 925 hores, que començarà el dia 9 de gener. Tots els cursos comencen el primer trimestre de l'any. El segon d'ells és un curs de cuina de nivell 2 que té 855 hores de formació i començarà el dia 20 de gener. El tercer d'ells és el d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que comença el dia 24 de gener i és de 490 hores. Són cursos de llarga durada, aquests. I l'últim, que comença en el mes de març, és d'auxiliar de magatzem i és de 250 hores. És el més curt de tots.
Que no s'estranyin els oients, que ens deia la Mercè, encara no estan aprovats, però segurament cauran, sempre és així, tot i que soni estrany els que no som d'aquest món, sí. I per tant es pot començar a avançar, fent inscripcions,
sí,
i tots els passos.
Sí, molt més fàcil per tots plegats si comencem a treballar des d'allà. Bé, en un segon bloc que tenim de formació per a la millora de l'ocupabilitat, que en diem, tenim cursos de més curta durada, com són els següents. Un d'ells es diu Posa en valor les teves competències, que comença i acaba. És d'un sol dia, de 2 hores, al 4 d'octubre. Després tenim un dedicat a l'entrevista de selecció, que es fa a l'11 d'octubre. També són de 2 hores i corren a càrrec del nostre equip d'orientació. I els següents són un que es diu Com ser seleccionat a Infojobs, 70% d'efectivitat, és un curs de 5 hores, una miqueta més llarg que els anteriors, que tindrà lloc el 16 d'octubre. I per últim, un altre, que es diu Gestió relacional, un pilar fonamental per trobar feina, que és de 8 hores, es realitza en 2 sessions, els dies 12 i 13 de novembre. Aquests dos últims estan cofinançats per la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg de serveis als serveis locals d'ocupació.
I avui ens portes de fira, no?, juntament amb les convidades que ara presentarem.
Avui de fira. Avui parlarem de l'Èxit, que és la fira de les professions de l'Alt Penedès. I dedicarem a aquest espai, a aquest esdeveniment, perquè el tenim ja a tocar. Doncs es celebra els dies 17, 18 i 19 d'aquest mes d'octubre, al recinte firal de Vilafranca. I és un esdeveniment important, impulsat per l'Ajuntament de Vilafranca, el Consell Comarcal, la Cambra de Comerç, la Fundació Pinae i la Diputació de Barcelona, i que compta amb un gran equip organitzador configurat per diferents serveis municipals en col·laboració amb multitud d'agents educatius i empresarials del territori. Vaja, una moguda important que pot aportar molt de benefici a la ciutadania, sobretot als joves.
Us explicarem en què consistirà i a qui va adreçat.
Parat al fi.
Amb les nostres convidades, qui
són? Sí, senyora, tenim diverses convidades. La primera d'elles és la Montse Muñoz, tècnica d'educació de l'Ajuntament de Vilafranca i membre del grup motor d'aquesta fira.
Benvinguda, Montse.
Hola, benvingut.
En segon lloc, la Cristina Simón, és representant de la Cambra de Comerç de Barcelona a l'Alt Penedès i forma part també d'aquest grup motor de la fira.
Bon dia.
Bon dia.
I per últim, la Sílvia Miró, que és responsable tècnica de l'empresa Clilab Diagnòstics, que ha col·laborat en la fira i ens explicarà també en detall.
Bon dia, Sílvia.
Bon dia.
Doncs comencem parlant amb la Montse Muñoz, del Servei d'Educació de l'Ajuntament Vilafranquí. Clar, Èxit és tota una novetat, no? Com ha sorgit la idea de fer una fira de professions a Vilafranca?
Bé, la idea va sorgir quan es va constituir el marc de la taula professionalitzadora, que es va constituir el 2020. A partir d'aquesta taula professionalitzadora es va fer un anàlisi per detectar què necessita el nostre territori per millorar l'oferta formativa professionalitzadora i l'orientació que reben els joves i les persones desocupades. Aleshores, a partir d'aquí va sortir unes conclusions que seria important realitzar una fira de les professions, cosa que la nostra comarca no tenia. És un esdeveniment que a moltes comarques sí que es porta a terme, però a la nostra comarca no existia cap fira d'aquestes característiques. Aleshores, a partir d'aquí, el 2023, al setembre concretament, es va crear el grup motor de la fira. I aquest grup motor estava constituït per 47 persones, membres de diferents sectors, com centres formatius de la comarca, empreses del teixit productiu, empreses del tercer sector, agents de l'administració local i supramunicipal, és a dir, Consell Comarcal i Generalitat de Catalunya. I això el que ha fet és que treballéssim en xarxa i dissenyéssim aquesta fira que estrenarem aquest octubre. Cal dir que el disseny de la fira tot el que és el grafisme, tot el que és el disseny que tindrà la fira, ha estat realitzat per l'alumnat dels cicles formatius de grau superior de l'Escola Arsenal. Ells han dissenyat el model de fira, un model de fira que reuneix unes característiques responent a el que diu l'Agència Catalana de l'FPCAT. Aquesta fira té unes característiques que el centre és el visitant, és a dir, la persona que ha de descobrir els seus interessos, les seves motivacions, i a partir d'aquí volem que aquesta fira sigui un èxit perquè hi ha molts agents implicats i perquè tenim molta il·lusió de que la persona visitant conegui el teixit productiu del territori, conegui els centres formatius que realitzen formació professionalitzadora, tant els centres educatius de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Educació, com els centres que imparteixen formació ocupacional i contínua.
Si del 17 al 19 passem per èxit, què hi trobarem exactament?
Bé, a èxit trobareu, doncs, diferents espais. Dir-vos que èxit començarà el dia 17 amb l'acte inaugural a les 11, però que estarà obert cada dia de 9 a 2. I el dijous, concretament, estarà obert de 9 a 2 i de 3 de la tarda a 7. Què trobareu? Trobareu 5 espais diferenciats. Un espai d'estants d'empreses, diferents empreses. En total tenim unes 27 empreses que participaran a la fira. Són totes empreses de la comarca, empreses de diferents sectors productius. Predomina el sector sociosanitari i sanitari. I és una empresa que es vol mostrar quines empreses tenim al territori i quin talent necessiten, quins professionals necessiten les seves empreses. Després tenim un altre espai que serà els estands dels centres formatius que imparteixen aquesta formació professionalitzadora. En total són 12 estands dels centres que aquí a la comarca tenim que fan formació professional i formació de CP i contínua. També disposarem de l'espai de xerrades inspiradores, aquestes xerrades que seran amb píldores informatives de 30 minuts on la persona visitant pot entrar i escoltar o participar en alguna xerrada que estarà obert al públic visitant. Cal dir que aquest espai de xerrades inspiradores estarà ubicat en un espai tancat dintre del pavelló firal i que hi haurà dos estants tancats. Un serà per a 30 persones i l'altre, a l'igual, també serà per 30 persones. Es podran apuntar a la xerrada que els interessi. No cal fer inscripció, vull dir, el visitant pot arribar allà i veure el calendari o l'agenda i apuntar-se a la xerrada en el moment que entra l'estant, d'acord? També com a punt important d'aquesta fira, que no és només mostrar les professions, sinó també mostrar el talent que necessita les empreses, es realitzarà el Girafeina, que es portarà a terme el dia 18, el divendres. És una activitat que ens explicarà la Cristina de la Cambra de Comerç i que el que vol mostrar és que el territori necessita talent. I la gent que està en procés de recerca de feina o les persones que estan acabant la seva formació professionalitzadora podran conèixer quines són aquestes ofertes de talent que necessita el territori.
A qui va dirigida especialment? Per què està pensada aquesta nova fira?
Bé, aquesta fira està pensada per tot el públic. Es centra bastant, perquè ens hem centrat molt en l'alumnat que està fent postobligatoris i l'alumnat que està fent obligatoris, és a dir, l'alumne de tercer, quart d'ESO, l'alumnat de batxillerat, l'alumnat de cicle formatiu i les persones que estan assistint a centres de formació ocupacional i que s'estan formant, d'acord, per adquirir una nova professió o per qualificar-se amb algun perfil professional determinat. La idea és que el teixit productiu conegui els centres formatius del territori i a l'inversa, que els centres formatius coneguin el teixit productiu del territori, perquè quan més sumem, la multiplicació serà més fàcil dels resultats. Aleshores, el públic és per totes les persones de 16 fins a l'edat laboral, 65, la formació i l'orientació l'hem d'entendre al llarg de la vida, no només ens hem de formar en una etapa vital, sinó que al llarg de la vida, amb aquest món tan canviat que vivim, necessitem qualificar-nos i renovar els nostres coneixements. Per aquí la importància d'atendre tot el públic que vol conèixer quina és l'oferta formativa professionalitzadora, quines empreses tenim al territori.
Cristina, què ha dut la Cambra de Comerç a formar part d'aquest grup impulsor, d'aquest grup motor de la Fira Èxit?
Doncs des de la Cambra de Comerç de l'Alt Penedès estem molt implicats en el desenvolupament econòmic i social de la nostra comarca i participar en la Fira Èxit ens permet diverses coses, com per exemple enfortir el teixit empresarial local i visibilitzar el talent local, ja que a través de la Fira doncs, facilitem la contractació de talent local i contribuïm a la creació d'ocupació. També ens ajuda a promoure l'emprenedoria, ja que la Fira és un espai on podrem donar a conèixer oportunitats de negoci de la nostra comarca i també col·laborar amb institucions, perquè aquesta aliança que hem fet amb l'Ajuntament i altres agents locals ens permet sumar esforços per poder impulsar el desenvolupament econòmic de la comarca.
La Montse avançava que darrere una activitat que es diu Girafeina, i sou vosaltres, de què anirà?
Bé, el Girafeina és una activitat que la Cambra ja ha organitzat en altres comarques del territori i nosaltres la fem dins del marc de la Fira. És un espai on una sèrie d'empreses presenten ofertes de feines reals. Llavors, candidats i candidates que busquin feina s'apunten doncs, a través d'un formulari i aquell dia doncs, porten els seus currículums i poden fer entrevistes per diverses empreses.
Quin tipus d'empreses hi participen o quin tipus de feines poden sorgir?
Doncs realment encara no tenim tot el cupo ple, per així dir-ho, però ja tenim bastantes empreses que s'han apuntat. I la participació doncs, és de... O sigui, tenim molta varietat d'empreses, des de petites i mitjanes empreses fins a grans corporacions, i els perfils professionals que busquen són molt diversos, perquè tenim sectors de la producció, ofertes de feina de comercials, de venedors, responsables de màrqueting, en el món de l'administració també, comptables, administratius, restauració, doncs també tenim algun restaurant que busquen cambrers, cuiners, sobretot en l'àmbit sociosanitari també, treballadors socials, psicòlegs, hi ha una mica de tot.
Si em vull inscriure com a candidat a aquestes ofertes de treball, com ho faig?
És molt fàcil. Només heu de consultar la pàgina web de www.garantiajuvenilcambra.org. A dalt a la dreta trobareu ja un apartat que diu Girafeina i allà trobareu tots els girafeines, els que ja s'han fet i els que hi haurà a partir d'ara. I aleshores allà cliqueu i hi ha un formulari on vosaltres us inscriviu. Nosaltres rebem la vostra inscripció i us contestem i així doncs, ja estem en contacte.
I si ens està escoltant alguna empresa, algun departament de recursos humans i pensi que li pot interessar participar-hi, ho fa igual?
Bé, en el cas de les empreses, el més recomanable és que es posin en contacte amb nosaltres. Ens poden enviar un correu a alpenedes@cambrabcn.cat i nosaltres els hi facilitarem tota la informació. Abans de que omplin el formulari, ens agrada parlar una mica amb les empreses per explicar-los una mica com funcionarà, què és el que la Fira i el Girafeina els hi pot aportar i què és el que ells també poden aportar. Perquè a part de que ells busquin talent per les seves empreses, participant en aquest esdeveniment estan demostrant que com a empresa tenen un compromís amb la comarca i amb la generació d'ocupació aquí a l'Alt Penedès.
Una de les empreses que participarà a l'Èxit aquests propers dies 17, 18 i 19 d'octubre és CLILAB Diagnòstics. Sílvia, explica'ns quina activitat feu aquí a la comarca i a Vilafranca, a què us dediqueu.
Doncs bé, CLILAB Diagnòstics, o altrament dit Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Anoia, Penedès i Garraf, el que fem és doncs, que som el laboratori de la comarca. És a dir, nosaltres estem situats a l'Hospital de Vilafranca i som el laboratori de tota la comarca i fem anàlisis clínics, microbiologies, les famoses PCRs aquelles del Covid, i tenim també el servei d'anatomia patològica, i fem les analítiques tant de tots els centres d'atenció primària de la comarca com també de l'hospital. En concret, Vilafranca és el laboratori central de totes les comarques, som una empresa que tenim al voltant de 200 treballadors, 100 dels quals estan, o més o menys la meitat, estan situats aquí a Vilafranca del Penedès. Per dir-ho així com ras i curt, doncs som al laboratori que ens fem les analítiques tots els que estem aquí a la taula pràcticament, no?
I com valoreu el fet d'anar a una fira d'ocupació com és Èxit els propers dies 17, 18 i 19?
Bé, ho valorem molt, molt positivament. Creiem que són iniciatives molt interessants de cara als futurs professionals que puguin venir a CLILAB. Nosaltres som un sector que necessitem personal bastant especialitzat i per altra banda, que costa bastant de formar. Per tant, com més candidats puguem trobar dintre de, i si són de la comarca, per tant, propers, doncs molt millor per nosaltres, no? Perquè doncs, si l'àrea metropolitana o la zona de Barcelona, la gent és més fàcil, no? Que trobar professionals, en canvi aquí ens costa més, per tant, tot el que hi hagi per aquí a la comarca que puguem aprofitar, doncs estupendo.
Quins objectius us heu marcat a assolir?
Sí, bueno, és una mica el que et comentava, eh? Com a objectius, nosaltres ara, tot i ser un laboratori, necessitem també professionals molt variats, com per exemple doncs, tècnics de comunicació, per al tema d'anàlisi de dades, informàtics, bioinformàtics. Per tant, com a objectiu nosaltres, per una banda, és doncs, posicionar-nos a dir, hola, estem aquí, som del Penedès, no? I per altra banda, doncs, poder atraure tot aquest tipus de professionals sanitaris i no sanitaris, doncs que hi pugui haver per la comarca.
A banda d'èxit d'aquesta futura fira de les professions de l'Alt Penedès, Clilab Diagnòstics és una empresa usuària de la borsa de treball Xaloc, del Servei d'Ocupació, a través de l'Oficina Municipal de Treball. Quins perfils acostumeu a buscar, a sol·licitar?
Doncs els perfils que acostumem a sol·licitar són perfils de tipus administratiu. De fet, bueno, jo no era coneixedora, però doncs, hem parlat amb la companya de recursos, la Virgínia, i ens ha estat explicant doncs, que res, fa poc doncs, hem agafat dues persones precisament a partir d'aquesta xarxa i bueno, que estan encantats amb el servei que ofereixen, que els hi facilita moltíssim la feina i, per tant, doncs, bueno, felicitar-los des d'aquí per la feina que fan i que ens ho fan tot molt fàcil.
Són moltes coses, és una fira innovadora, ens heu explicat moltíssimes coses. Si volem anar al detall, si volem saber-ne més, on podem consultar tota la informació, Montse?
Doncs bé, tenim una pàgina web que és exit.vilafranca.cat. Allà trobareu totes les empreses que participaran en aquesta fira, trobareu tots els centres educatius que participaran, trobareu informació de tota l'oferta formativa que hi ha al territori en matèria de formació professionalitzadora, trobareu també eines i recursos per al tema d'orientació, no és només orientació per l'alumnat que ve dels centres educatius, sinó orientació per tot tipus de persona que necessiti una orientació, acreditació de competències, orientació per l'ocupació, val? Hem d'entendre l'orientació des de diferents punts i diferents mirades. I també trobareu la informació de totes les activitats que es fan diàriament. A l'agenda trobareu concretament les xerrades inspiradores i la informació del gir de feina.
Lligat amb això que comenta la Montse, m'agradaria dir que les persones que vulguin venir a buscar feina perquè la seva jornada sigui més productiva, lo interessant seria que consultessin la web del Girafeina un parell o tres de dies abans. Allà trobaran els noms de les empreses i quines ofertes de feina doncs, tenen disponibles. Així ells es poden fer una petita llista de més o menys quines empreses els interessen i quan arribin el dia del Girafeina només hauran de consultar el mapa, doncs les empreses que els interessen estan ubicades aquí, aquí, aquí i aniran doncs, tot molt més fluid.
Doncs moltes gràcies a totes tres. Segur que serà un èxit, com l'heu batejada, perquè s'hi han abocat molts esforços. Que vagi bé.
Gràcies.
Merci.
Gràcies.
Mercè, acabem sempre fent un cop d'ull algunes ofertes
algunes
de treball.
Ofertes. Sí, fem un tastet de tres d'elles. Són ofertes que trobareu a xaloc.diva.cat amb més detall. La primera d'elles és una oferta de feina relacionada amb assessora comercial d'assegurances per treballar aquí a Vilafranca i a la zona. I bé, les tasques principals són de gestió i desenvolupament comercial com a agent exclusiu. Llavors, els requisits és tenir una experiència laboral de 4 anys, un nivell acadèmic mínim de batxillerat, amb coneixement de català i castellà i ofimàtica. Molt valorable tenir vehicle propi per desplaçar-se. S'ofereix un contracte indefinit de jornada completa. La segona oferta és per treballar en la zona d'Olèrdola, en una empresa com a tècnica de control de qualitat. Per fer realització d'assajos, redacció de protocols i procediments, gestió de reclamacions, etc. Es requereix una formació mínima de diplomatura o enginyeria tècnica relacionada, coneixement obligatori de català-castellà, recomanable també tenir l'idioma anglès i coneixements d'ofimàtica també. El tipus de contracte és un contracte indefinit també de jornada completa. I, per últim, busquem un tècnic formador o formadora en tecnologies de la informació i la comunicació per fer-se càrrec de la docència en ofimàtica i altres eines TIC del CP de gestió administrativa, precisament del nostre servei, per estar en el programa CEFE directament. Cal complimentar els requisits necessaris per impartir en quant a titulacions, experiència, etc. Per impartir qualsevol certificat de professionalitat es troben descrits amb molt de detall a les bases d'aquesta convocatòria i, per tant, no entraré a detallar perquè seria llarg, i a Xaloc. ¿Vale? També accedir directament a la seu electrònica de l'Ajuntament on he complimentat tots els requeriments. S'ofereix un contracte de jornada completa d'un any amb la possibilitat de la pròrroga fins a 3 anys amb nomenament de funcionari interí. La presentació d'instàncies es poden fer fins al 10 d'aquest mes.
Doncs moltes gràcies, Mercè. Mercè, ens retrobem al novembre.
Pues molt bé, Silvia Delgado.
Fins aviat.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Rita Payés ha llançat avui Futur, amb la qual tancarem aquesta segona hora.
Penedès en xarxa.